Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. La setmana ha estat marcada per diverses informacions relacionades en l'àmbit de la salut a les nostres comarques. Per una banda, tenim noves informacions al voltant de la futura gestió de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, una gestió que, com sempre, s'està decidint als despatxos sense tenir en compte el territori. Per l'altra banda, sembla ser que les institucions comarcals es posen al costat dels treballadors sanitaris i comencen a prendre seriosament les seves reivindicacions. I és que el ple del Consell Comarcal va aprovar una moció en la que es demana el retorn del telèfon d'urgències al cap de Falset durant la nit. Aquest servei es va externalitzar fa uns anys i, segons la moció, no té cap sentit. De tot això en parlarem d'aquí una estona, tot i que abans conversarem amb la representant del PSC a l'Ajuntament de Falset, Maria Jesús Sánchez, dins del cicle d'entrevistes als representants polítics de la nostra comarca. Així mateix, també us explicarem que la CUP citarà a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament el gerent de la comunitat de regants del Pantà de Riudecanyes i el director de l'ACA perquè donin explicacions sobre la gestió del riu Siurana. En els esports repassarem els resultats del passat cap de setmana dels equips prioratins, mentre que en el temps Enric Massip ens farà la previsió meteorològica per als propers dies. Comencem! Seguim amb la ronda d'entrevistes als nostres representants polítics. Avui tenim amb nosaltres a la representant del Partit dels Socialistes a l'Ajuntament de Falset, la senyora Maria Jesús Sánchez. Bon dia, senyora Sánchez.
Hola, bon dia.
Per començar, voldríem preguntar-li sobre un dels temes que ha marcat la present legislatura, que és la qüestió del Pla de Barris. Com ho valora des del seu grup?
Bé, el tema de la llei de barris, bueno, no sé si cal fer memòria, però jo la seguiré fent, aquesta memòria m'agrada. M'agrada anar cap al 2009, quan amb un ajuntament encapçalat per Jesús Torralba i tot el seu equip de govern, doncs aconsegueix que se li adjudiqui la llei de barris, no? El projecte de llei de barris Falset concursa i a Falset se li otorga el macroprojecte que seria la transformació urbanística, cultural, social de lo que és l'àrea definida, no? La que coincideix amb el nucli antic del municipi. Com dèiem, no? Al final, al cap dels anys ens demostra que la transformació urbanística sobretot és la que ha fet més èmfasis, no a Falset, i la que convenia. Aviam, està clar que arreglar, sanejar els carrers era de vital importància, eren carrers molt antics, i per tant doncs, bueno, s'ha fet una bona actuació a nivell de carrers. La qualitat de l'actuació, doncs jo no soc tècnic, no? Al final coneixo o recordo projectes en els quals nosaltres sí volíem arribar, no? Per exemple, doncs arribar al del carrer de baix, no? Simplement per qüestions tècniques, no? El tema de clavegueres, no? Quan circulen les clavegueres noves i es troben amb les velles del carrer de baix pot haver problemes, però també és l'eix comercial, que tots els carrers s'hagin fet tal i com nosaltres els havíem dissenyat, no? Que eren fets integrals de dalt a baix, no tan sols els ferms. Doncs al final, tècnicament, no puc ni criticar ni res. Ara, visualment, evidentment, s'ha fet una transformació important. De totes maneres, això ha estat el gran projecte polític. Al final, el grup dels independents per Falset han pogut portar a terme, no? Al final, és el macroprojecte, que és la legislatura passada patim l'impagament d'aquesta llei de barris, per tant, l'Ajuntament avança el 100% i no rep el 75% fins al cap de molt més de temps del que estava previst, i això provoca la paralització de l'anterior legislatura, i és en aquesta legislatura quan comença a tornar a engegar-se, a tornar a revitalitzar-se, i esperem que no hi hagi pagament.
Sí, de fet era, bueno, de fet era la o ara o es perdia ja, perquè s'acabava ara la llei de barris.
No, de fet entenc el risc que es corre. El que passa és que també entenc, jo que vaig veure la batalla final, no, d'aquest impagament, bé, al final ja s'han llançat a la piscina i es diu, escolta, doncs és que clar, és un bon projecte, i crec que tots els que han passat per l'Ajuntament des del 2009 és el macroprojecte per Falset, no? I al final els independents han utilitzat molt bé el tema de la llei de barris per fer el seu propi projecte de legislatura, no? D'acord? Al final això ha sigut el seu macroprojecte, no? I bé, el que sí que trobo és la carència de tot. La llei de barris és molt més gran que la part urbanística. La llei de barris engloba un projecte social. No tan sols, l'altre dia ho sentia en l'entrevista del Jaume, no? Que l'arranjament dels carrers provoca una millora social. Bueno, ho tinc a discutir, això. O sigui, la millora social ve, per exemple, de plans socials engegats des de la pròpia llei de barris. el grup de salut als barris que formava dins de la llei de barris aquest àrea de treball en el qual hi havia agents implicats per provocar la transformació social que li vendria també de la mà juntament amb la transformació urbanística com a salut als barris hi estava l'institut, el representant de l'institut, però també hi havia la representant del SIAT, de la salut mental, des del CAP. Llavors es celebraven projectes, no? de joventut, d'infants, en el qual millorar sobretot aquesta qualitat de vida i aquesta integració. I clar, és una mica la carència, no? I també aspectes culturals, no? També la llei de barris i tenen activitats culturals dins de l'àrea de llei de barris, no? Un aspecte en el que jo he lluitat i encara no me n'he sortit, i tot i que s'ha fet alguna coseta, però no és el compromís que van signar els propis independents amb el tema del Cal Jove de Falset, no? Aquell conveni signat a principis de legislatura per l'estudi del propi Cal Jove de Falset, en tal qual s'havien de gastar uns posem entre 10 i 20.000 euros, va, siguem més agosarats, no?, per provocar aquest pla director que ens marcaria l'estudi del Cal Jove de Falset, l'estudi de la nostra pròpia història, no? Falten totes aquestes connotacions socials i ens hem centrat moltíssim a l'urbanístic. Falta també, no?, aquesta renovació de façanes, aquesta subvenció de façanes o de teulades, o d'ajudar també a transformar, no?, aquestes vivendes, no?, de les persones que ho poguessin sol·licitar.
Vostès patien pel tema de l'endeutament. Evidentment, l'Ajuntament s'ha endeutat per poder afrontar totes aquestes obres que s'han fet, tot i que la setmana passada, a l'entrevista, el Jaume confiava en que la Generalitat pagaria finals d'any, principis de l'any que ve.
No, és que jo crec que tots confiem en que això sigui així, però és que el compromís també el teníem la darrera legislatura i no va ser així, no? Simplement és a dir, quan has patit una batzacada d'aquest tipus, doncs, fins que no ho tens a casa, doncs, ostres, tens por, perquè al final, si la legislatura que ve queda ja pràcticament hipotecada i l'altra, no? O sigui, al final és més d'un milió d'euros de crèdit sol·licitat i al final esperem que aquest compromís es fermi i que realment s'acabi pagant, no?, pel benefici del municipi, que segueixi avançant.
Val, i una altra de les qüestions en les que es van mostrar crítics des del seu grup va ser el fet de que part de les obres dels carrers les haguessin d'afrontar els veïns.
Clar, ja no tant... A veure, entenem que moltes vegades s'han d'aplicar contribucions especials, no? I el que passa és que, clar, també els percentatges. Poden ser... Tu pots anar a més i a menys, d'acord? I la veritat és que, bueno, sí que s'ha de ser conscient de que tot té un valor i que tot, al final la contribució especial és un dret que té l'Ajuntament a cobrar-ho. Jo no estic dient que no s'hagi de cobrar, simplement és el tema de que ajustar-ho i haver de famílies que segurament tenen dificultats per pagar al cap de l'any un increment en 200, 300, 400, 500, 1.000, 1.500 euros de contribucions especials. Això pot acabar suposant la mensualitat en segons quines vivendes d'una família, no? I, bueno, és una miqueta que jo potser hagués apostat més per un ajustament més alt en tema de les quotes, però bueno, també bueno, és el que hem decidit i per tant jo sóc una afectada, no? I per tant també tinc que pagar la meva contribució especial i la pagaré sense cap problema, no? Al final doncs és el que et toca i tenen el seu dret i és això.
Finalment, sobre el tema del pla de barris, també ara comença una segona fase que en la que s'arranjarà el carrer del Vallmoreres, s'acabarà d'arranjar tot el que són els baixos de l'escola de música, acabar tota la zona de la Font del Batlle. Vostès s'haguessin optat per aquests projectes?
Mira, és necessari. Al final, quan tens tants projectes i tants pocs diners, és complicat seleccionar. Jo crec que un debat que es va encetar molt la darrera legislatura era l'obsessió de que tenien d'arreglar el carrer de baix i jo, francament, no ho entenia. Però sí, hi ha carrers molt pitjors. I clar, quan t'agafa un tècnic, quan t'agafa un alcalde, no?, en aquells moments era el Jordi Puigeu, i et diuen que pot haver un problema greu en el moment que les clavegueres noves de la part superior del poble, carrer de dalt, circulin amb més rapidesa, perquè les de baix són lentes per l'antiguitat que tenen, doncs s'ha d'afrontar, dius, escolta, no?, de dir, ups, aquí llavors és quan tècnicament moltes vegades els teus desitjos passen en segon pla i has d'acabar actuant. Per tant, et dic que s'arregli el Vallmoreres, d'acord, jo també sóc persona d'aquestes que diu que, i ho he dit abans, no?, que el propi projecte que havíem dissenyat nosaltres amb el Jesús Torralba al capdavant i tot l'equip era renovacions integrals de tots els carrers que s'havien seleccionat i dels projectes, he acabat demanant que el portal del Bou, si hi ha una millora, que s'acabi de fer una miqueta el ferm de l'asfalt, perquè és que pateixo, allí hi ha una quantitat de gent gran important que transita per aquell carrer que ens caigui dels forats que hi ha.
Sí, realment aquell
carrer... Per tant, estàs una mica de dir què fas i què decideixes, no? Al final haurem de veure, bueno, ells em posaven com a objecte que havien decidit aquell carrer perquè ja que estava subvencionat al 75%, doncs era el carrer, diguéssim, de la part d'aquesta d'aquí del nucli antic on més gran era, i en el supòsit de que ho haguessin d'estirar de pressupost municipal o d'alguna altra subvenció, segurament que no seria tan important l'aportació, per tant buscaven el que els sortiria més econòmic.
Val, canviem de tema. Un altre dels temes estrella de la legislatura ha estat dels problemes amb l'aigua que ha tingut Falset. Creu que s'ha fet prou per solventar la situació?
No s'ha fet prou. Això ho hem parlat moltíssim, ja vam començar la campanya electoral, sobretot el grup de Convergència i Unió, al capdavant amb l'Albert Conte, era un dels temes que més incidia, el tema de l'aigua. Jo l'he acompanyat perquè...
Li preguntarem quan vingui aquí.
Sí, sí, a més és allò, ell s'ho sap fil per randa, tot això del tema de l'aigua, però el que està clar és que el projecte que nosaltres portàvem i que creiem que era l'adequat no és el que s'ha acabat executant. Escoltava l'entrevista del Jaume Domènech, aquesta setmana passada, i una mica la culpa la dona a tot el tema de que Aquamet, si no s'ha de fer responsable de la Generalitat, del tema del pou de l'aigua i tal. Al final, d'acord, a nivell extern s'han de buscar recursos hídrics, les necessitats de l'aigua augmenten, el turisme augmenta, si vols fer un creixement municipal, al final acaba provocant que necessites més aigua, però també hem de fer els deures dins del municipi. D'acord? I crec que els deures, no sé si és per falta de recursos o perquè no creuen que siguin els adequats els que nosaltres portàvem al projecte, però, per exemple, el tema de les moltes tuberies són de fibrociment. Jo recordo, i ho he parlat també amb l'Albert Conte moltes vegades, que ell, com a regidor al capdavant, amb tot el grup, reparava molts punts, perquè hi havia moltes pèrdues per les tuberies, i els punts arranjats de les tuberies de fibrociment van, els consums d'aigua van deixar de caure un 20%, o sigui, arreglar allò suposava tenir un 20% més d'aigua a Falset, no? No sé si s'ha fet tot això realment, de dir, anem a fer tot aquest control exhaustiu i aquesta cura de fuites. Després també portàvem com a projecte la interconnexió dels pous. Ara mateix no estan interconnectats, d'acord? I això provoca que hi hagi pous com fontanals, com que els haguis d'acabar tancant, perquè la contaminació, al final l'únic pou que et surt és el de capçalera pels filtres de fibra de carboni, no? El nostre projecte era interconnectar-los tots, de manera que una manera d'estar interconnectats provocava que tota l'aigua passés pels filtres de fibra de carboni, i aprofitant que han posat aquesta planta d'arsènic, aquesta planta de nitrats, com ells ho diuen, doncs, posar-la també al dipòsit de capçalera, donar-li la màxima salut a la nostra aigua, i llavors, doncs, bueno, a nivell municipal, intentes subsanar tot el tema de l'aigua. Després, políticament, amb els alcaldes, amb qui sigui de la perifèria, del que tu creguis, ja sigui lo del tema del Pou de la Torre, que tot això queda una mica ja desdibuixat quan s'ha comprovat que no hi ha el subministrament d'aigua per a aquests pobles que s'havia previst al principi, no? Com era Pradell, Marçà, Falset... Llavors te'n vas cap al Marroig, no? També amb el tema que deia de l'Aquamet. L'Aquamet va morir quan l'ACA va deixar de... ja no va fer les expropiacions, per tant és un tema que està mort, és un tema que ja no cal fer la culpa a l'Estat directament, sinó que és un tema que va morir quan l'ACA ja no fa les expropiacions, per més voluntat que ha volgut després, que no ho sé, no la conec. Però clar, al final primer hem de fer els deures i llavors políticament treballar paral·lelament amb opcions fora del municipi. Si ha de ser el Marroig, que sí, el Marroig, però això ja és una tasca més dels alcaldes que se'n vulguin nodrir o que puguin nodrir-se d'aquesta aigua.
Molt bé. Seguim. Al nivell cultural s'han inaugurat diversos equipaments darrerament. Què en pensa del museu, de l'escola de música?
Home, això és una bona notícia. O sigui, que Falset tingui museu... Tot i que ha d'anar cap al museu registrat, s'ha de fer la feina cap anar cap a un museu registrat, que Falset tingui una escola de música, doncs és bona notícia, o sigui, ha de tindre un espai de qualitat, Doncs bé, per mi això són bones notícies i són fets puntuals culturalment que li poden acabar donant força, perquè és un, la cultura Falset és un tema que s'ha de seguir treballant molt més, no tan sols és obrir espais culturals i posar-los en marxa, no? És
crear una xarxa. No, però per exemple, podem dir que s'han obert el que és el casc antic, que és una mica el que deia vostè una mica abans, no? Apropar una mica més la cultura, els barris, etc. Una mica vindria a ser això també.
Sí, el que passa és que bueno, la cultura no tan sols és obrir espais.
No, d'acord.
O sigui, al final la cultura ja deu haver un fil conductor. La cultura per mi acaba sent és el projecte municipal de les persones i per les persones, no? Al final, l'objectiu d'una activitat cultural en un municipi és crear actes, activitats, programes, escoles obertes, com tu dius, el museu, que provoquin convivència, que provoquin participació, la participació de tothom, provocant així un creixement i un enriquiment de lo que és la pròpia població i de retruc, que van de la mà, un benefici i una activitat per al nostre turisme.
Molt bé. Com bé sap, s'acaba la legislatura. Com valora la gestió dels independents per Falset al capdavant del consistori durant aquests 4 anys i quines polítiques haguessin tirat endavant des del PSC si haguessin governat?
Mira, dels pressupostos, per exemple, no és molt difícil valorar-los perquè ells tenen la dinàmica de treball d'aprovar un pressupost marc, base, en el qual saben que no serà el seu projecte municipal i després se't dona la sensació que a salto de mata van afrontant els temes que els hi van sortint i ara poso aquí, ara poso allà, ara trec aquí i fan 50.000 modificacions de crèdit a l'any, per tant és molt difícil de qüestionar això. Llavors, quan no estàs a dins del projecte, és molt difícil de dir, ostres, això és el gran projecte. Jo ho definiria, com he dit abans, no? El gran projecte econòmic per Falset en aquesta legislatura ha sigut la llei de barris. Que si li sumem el romanent de tresoreria que es van trobar tot just a l'entrar a l'Ajuntament quan guanyen les eleccions de 400.000 euros, tot això els hi ha donat, dintre de la dificultat, la facilitat en aquesta legislatura. I això els ha marcat el seu calendari. I això realment els ha ajudat, no? I per tant, bueno, doncs és una mica el que diem, no? S'han trobat el que s'han trobat, ho han aprofitat, millor o pitjor ho han aprofitat, i a partir d'aquí doncs, bueno, ells han marcat la seva legislatura d'aquesta manera. I dels projectes que haguéssim fet nosaltres al PSC, doncs mira, saps què passa? Que si te'ls explico és possiblement el nou programa electoral o el que sigui, i al final és una cosa que bueno, que ens la guardem. No?
T'ho tornaré a preguntar d'aquí un moment.
Sí, em preguntaràs, però...
Hi haurà llista del PSC de cara a les eleccions del 2019?
Aviam, hi ha candidata.
Ets tu?
Soc jo, vale? Hi ha candidata, soc jo. Això és una decisió que acabo de desencallar en aquestes darreres hores, o sigui, no ho tenia gens clar. El que passa és que ja, aviam, llista PSC, el que és llista PSC no n'hi ha, o sigui, no n'hi haurà a nivell de amb cicles PSC, no l'encapçalaré. El nostre grup es dirà Falset Pot Més, vale? És una candidatura d'esquerres, municipalista, pel municipi, sobretot és pel municipi, anem sota el paraigües del PSC, del Partit Socialista, però aconseguir la meva pròpia independència municipalista. D'acord? O sigui, és una candidatura transversal, serem una candidatura catalanista, federalista, oberta, participativa, i tot això sempre encarant-ho al municipi.
Fa aquest fet de... desvincular-se una mica del PSC és arran de tots els fets de la situació política general del país o...
Saps què passa? Que al final que acabo creient que el que hem de desenvolupar és un projecte municipalista, transversal, participatiu, dialogant. A partir d'aquí, cadascú, o sigui, nosaltres hem estat parlant amb gent en la qual li agrada el que li proposo, de com li enfoco, persones que són independentistes, que senten aquest sentiment independentista, el qual jo respecto moltíssim, i per tant el que hem de fer per donar-li cabuda és fer un projecte municipalista. Particularment, que després cadascú faci el que cregui adient a la política exterior, doncs escolta, cadascú és lliure i jo és, ho dic faig un projecte o creiem que el projecte és l'adequat al municipalista.
D'acord. Repeteixo la pregunta que li he fet abans. Quines polítiques seran el seu punt de llança de cara a les eleccions, al programa electoral i les eleccions municipals del 2019?
A veure, quan una persona...
Així en general, eh?
Sí.
Tampoc no...
No, però quan una persona és d'esquerres, li mou tot aquest factor social, cultural, participatiu, Evidentment hi ha una part d'estructura, d'economia, d'això, això és inevitable, no és que no se'n vulgui parlar, simplement és que quan una persona és d'esquerres, la filosofia que té com a persona d'esquerres és buscar, fer un projecte per les persones, amb les persones, vale? Sumant a entitats. Al final, quan jo soc tan pesada parlant d'entitats i donar-li suport a les entitats, Falset s'ha de sumar a les sets. Ha de ser participativa a les sets, s'ha de sumar a la comarca amb UNESCO. Falset ha de sumar amb les entitats, vale? Fer aquest projecte per les persones, amb les persones. Aviam, exemples que n'hem tingut al Congrés de la Jota, vale? Tot i que no ha estat organitzat per Clavellinera, sí que té una estreta vinculació amb Clavellinera, la trobada de bandes, associació musical, vale? Per tant, s'han d'activar totes aquestes entitats. Tenim el tema, ja us ho he dit, Festival Terrer és des de la iniciativa privada, com intenta girar tota la comarca amb un festival de música, dansa i cultura. Al final el que toca és sumar sinergies público-privades, seguir sumant, i jo crec que al final com a persona d'esquerres doncs m'inquieta molt el tema social, cultural, i evidentment hi ha problemes com la infraestructura, és el pavelló. Tenim una instal·lació molt antiga allà, no?, i que ens dona problemes, la piscina. La piscina, ho parlava l'altre dia l'alcalde, no? És un hàndicap, no? Té un vas enorme.
Estireu tots d'acord amb això.
Em sembla que sí. El problema serà on aconseguim els diners per remodelar el que és la piscina, no? Al final hi ha moltes coses d'estructura que també s'han de millorar, no? I al final hem de dir, lluitar perquè aquest CAP s'acabi remodelant, per no sé quants anys ja fa que tot això està en marxa, no?, i aquest centre de rehabilitació sigui el més adequat possible. O sigui, al final estem parlant de que a la piscina hi ha una convivència, al pavelló hi ha una convivència, al CAP, per altres motius, hi ha convivència, i a tot arreu hi ha convivència. Per tant, com a persona d'esquerres que soc, doncs em sembla que no és gaire difícil d'interpretar el nostre projecte.
Bé, doncs, moltes gràcies, Maria Jesús. De ben segur que n'anirem parlant durant els pròxims mesos a bastament de com se desenvolupa tot plegat, i esperem que vagi molt bé.
Moltes gràcies per convidar-nos i fins una altra.
Arran de les declaracions del delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, en una entrevista a l'emissora de la cadena SER a l'Ebre, en les que anunciava que l'executiu català vol enllestir el més aviat possible la creació del Consorci Sanitari a les Terres de l'Ebre, des del Priorat es demana que es tinguin en compte les reivindicacions del territori. Segons Pallarès, la voluntat del Govern és que l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa esdevingui el centre de referència de la regió sanitària i que d'aquest en depenguin els centres més petits i d'àmbit comarcal, com ara l'Hospital de Móra d'Ebre. Un fet que no veu clar el president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabater.
La veritat és que oficialment tenim molt poca informació, vull dir, no se'ns està facilitant massa la informació de tot plegat, però bueno, nosaltres aquesta opció d'anar a Tortosa, vaja, no la contemplem. Nosaltres sí, evidentment, apostem per l'Hospital de Móra, perquè és un hospital de referència aquí a les comarques de l'Alt Ebrat, el que era l'Alt Ebrat abans, no? Però clar, després de Móra, creiem que nosaltres hem d'anar cap al Baix Camp, és evident.
En el mateix sentit, també s'expressava el conseller comarcal de la CUP, Damià Fàbrega.
L'Hospital de Móra fa temps que està sobre la taula aquesta gestió, aquesta nova gestió que s'ha de dur a terme. Nosaltres creiem que no és la solució la creació d'aquest consorci, i si més no, el que ens agradaria i el que animem a tant el Consell com els partits de la comarca és a que ens assentem i que tinguem un debat per saber quines són les necessitats reals de la comarca, i per tant doncs, que se'ns tingui a compte com a comarca a l'hora de decidir en quin àmbit i quines decisions es prenen en tot el que té a veure amb aquest consorci sanitari.
Amb tot, el president del Consell Comarcal espera que quan arribi el moment se'ls facilitarà informació i se'ls consultarà al respecte. I encara parlant de sanitat, el ple del Consell Comarcal del Priorat va aprovar el passat dijous una moció de la CUP en què s'insta la Delegació de Salut de Tarragona a tornar la gestió del telèfon del CAP de Falset a l'equip d'atenció primària del centre i acabar així amb una reivindicació de molts anys. El conseller Cupaire, Damià Fàbrega, destacava que han recollit les queixes i suggeriments d'usuaris i treballadors del centre i que no entenen per què, havent-hi personal durant tota la nit, el telèfon d'urgències es desvia al 061, ja que això pot significar, a vegades, un retard de fins a 25 minuts abans no es mobilitza l'equip sanitari.
Hem recollit les queixes i els suggeriments de, tant de treballadors com d'usuaris del CAP de Falset. És una reivindicació des de fa anys i el que fem doncs, és portar a debat d'aquesta institució, que creiem que és un bon lloc, un bon fòrum per poder tractar aquests temes. Perquè sigui així, no entenem per què doncs, durant les nits de cada dia doncs, hi ha professionals dins l'edifici del CAP i en canvi doncs, la gestió de la telefònica passa doncs, per 3 o 4 mans abans de tornar al propi CAP. No? Hem d'entendre una mica com és la comarca i com són els àmbits de servei en aquesta comarca, i per la nostra part creiem que s'ha de reformular o almenys doncs, estudiar quina ha sigut la viabilitat en aquests últims anys d'aquesta externalització d'aquest servei.
La moció, aprovada per unanimitat, planteja a la Delegació de Salut de Tarragona el retorn de la gestió del telèfon d'urgències al CAP i l'insta a reorganitzar l'atenció urgent al Priorat, donat que en aquests 6 anys d'implementació del sistema de desviament del telèfon no se n'ha pogut garantir l'eficiència. Fàbrega va destacar que aquesta moció és només un granet de sorra en la reivindicació dels drets perduts en l'àmbit de la sanitat des de les retallades de ja fa unes quantes legislatures. Des de la CUP donen tot el suport als treballadors de la comunitat sanitària que aniran a la vaga l'última setmana de novembre. La CUP ha citat a la comunitat de regants del Pantà de Riudecanyes i a l'Agència Catalana de l'Aigua perquè compareguin a la pròxima Comissió de Territori i Sostenibilitat que tindrà lloc al Parlament de Catalunya el pròxim 14 de novembre. El conseller de la Formació al Consell Comarcal del Priorat, Damià Fàbrega, ho explicava en declaracions a Ràdio Falset.
Seguint una mica amb totes les eines que tenim al nostre abast i com sempre hem entès nosaltres al Parlament, doncs aprofitant la comissió que hi ha per la setmana entrant, doncs sí, hem aprofitat aquesta comissió de territori per citar aquests dos càrrecs, doncs per dos coses. Primer, doncs perquè es puguin explicar i nosaltres també puguem preguntar sobre alguns temes que fa temps que s'estan parlant en altres àmbits. I després doncs, també per pressionar el propi departament i el propi conseller perquè realment doncs, posi fil a l'agulla a la tan ansiada taula del Siurana.
La taula del Siurana va ser un compromís que va aconseguir la CUP en una reunió amb l'ACA el passat mes de juliol i la Generalitat s'havia compromès a crear-la a finals de setembre. En aquest sentit, des del Consell Comarcal del Priorat també s'ha enviat una carta a la Conselleria de Territori en la que s'insta al conseller a convocar la taula de forma immediata, tal com explicava el president de l'ENS, Jordi Sabater.
De resultes de la reunió que vam tindre totes les entitats doncs, implicades amb el riu Siurana, que no són totes, però bueno, la majoria crec que hi havia una bona representació de les entitats de la comarca, bueno, entre altres coses que vam acordar, doncs la que tothom va demanar i ens van encarregar, em van encarregar a mi personalment com a Consell Comarcal, doncs és instar el conseller a que convoqui ja de forma immediata aquesta taula, perquè clar, anem passant els mesos i això no arriba i convé doncs, començar a parlar de tot plegat i buscar les solucions que calguin.
Tot seguit, els esports. Els esports. Derrota del Falset Esportiu en la darrera jornada en la seva visita al camp del Mas Pujols per 5-3. Tot i els gols d'Aleix Martí i Pau Ribes, els falsetans sempre van anar per darrere al marcador i van perdre els 3 punts. Tot i la derrota, l'equip de la capital del Priorat es manté a la zona alta de la classificació. És quart amb 19 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset s'enfronta al Vallmoll demà diumenge a 1:15 al Nou Domènec Aragonès.
El Porrera continua en caiguda lliure i va tornar a perdre aquest cop per 3-1 al camp de l'Escuela San Pedro i San Pablo. Els prioratins són últims a la classificació amb tan sols 2 punts. Aquest cap de setmana, el Porrera rep a casa a la Selva del Camp demà a 4:45 de la tarda. El juvenil del Falset Esportiu, per la seva banda, va sumar la primera derrota de la temporada en perdre per 2-0 en la seva visita al camp de l'Escola Valls Futbol Club. Els nois de la capital del Priorat perden d'aquesta manera el liderat i ara són quarts amb 9 punts. En futbol sala, després de l'aturada de la Lliga del passat cap de setmana, torna a la competició. El Priorat Nord visita demà diumenge a 1:45 el Vilaseca, mentre que el Capçanes juga avui a les 8 del vespre a la pista de l'Escó. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
La setmana que ve, s'ha caracteritzat també per les pluges, unes pluges moderades, però que venen doncs, a sumar les quantitats importants que veníem ja tenint durant el mes d'octubre, i això doncs, fa que el terra estigui pràcticament saturat. La situació en quant a temperatures ha mostrat relativament suau, tot i la humitat, i pel que queda cap de setmana, avui dissabte ens passa un sistema frontal, no tan actiu com el que hem tingut el divendres, però que pot deixar algunes gotes. Una situació que demà ja podem dir que s'estabilitzarà completament, tindrem un dia assolellat i unes temperatures d'intensi a pujar coincidint amb la data de Sant Martí i el seu estiuet. La propera setmana, de moment, es presenta els primers dies amb estabilitat, però en tot cas haurem d'estar cura de vigilar nous sistemes frontals que ens afectaran en el decurs de mitjans de setmana. Ambient, doncs, tranquil aquest cap de setmana, llevat d'avui que poden caure les 4 gotes, i una situació que, en quant a efemèrides, hem de destacar que cal dia com avui, però de l'any 1467, un gran temporal davant de la Port de Barcelona enfonsava un barc i van morir tots els seus ocupants.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé!